Segueix-nos a les xarxes socials. A facebook.com/radiosabadell. A Twitter, @radiosabadell.
La societat del consum, la influència de la publicitat i la imposició d'uns cànons de bellesa que no s'ajusten a la realitat fan que cada cop més persones pateixin els anomenats trastorns de conducta alimentària. L'anorèxia, la bulímia o el trastorn alimentari compulsiu són els més coneguts, però n'hi ha d'altres com la vigorèxia o l'ortorèxia que cada cop són també més habituals. En el marc del cicle de conferències sobre elements generadores de problemes de salut mental en menors, previst per la primavera, l'entitat Salut Mental Sabadell ha organitzat aquest dijous la conferència titulada Trastorns de la conducta alimentària. I per endinsar-nos en aquest cicle de conferències, avui ens acompanya el president de l'Associació Salut Mental Sabadell, en Ricard Tolosa. Bon dia, benvingut.
Bon dia.
Quants usuaris de Salut Mental Sabadell pateixen doncs, aquests trastorns de conducta alimentària? I d'aquests, quants hi ha que siguin menors?
A veure, xifres no te'n puc donar perquè nosaltres, la nostra activitat és una activitat preventiva en aquest camp. Uh-huh. És a dir, que no fem un tractament per les persones que estan concretament afectades per això. Sí que el que treballem doncs, és en facilitar a les famílies, que suposo que els professionals ho diran després, però que les famílies són bàsiques, imprescindibles per tractar aquesta problemàtica, tenen que tenir unes eines que moltes vegades no tenen. I nosaltres vam dir, bé, nosaltres estem més amb els casos doncs, etiquetats com a trastorn mental específicament. Uh-huh. I un trastorn alimentari no està definit a priori com un trastorn mental, però resulta que hi ha coses amb les que es toquen. Es toquen, doncs, és allò doncs, que dius, bueno, on comença la màniga i on està el puny? Doncs uh-huh. Forma part de la mateixa problemàtica.
Doncs de tot això se'n parlarà en aquesta conferència que es farà el dijous 5 de març a partir de 3:45 de la tarda al Casal Pere IV. A qui està adreçada i per què heu impulsat doncs, aquesta activitat?
Vam plantejar-nos doncs, que nosaltres, que ja som una entitat, que ja portem 25 anys funcionant i que tenim doncs, tres pilars bàsics. Un és el club social, que és el punt de reinserció de les persones amb trastorn mental. L'altre és les famílies i l'altre doncs, és la promoció que fem. És a dir, que tenim el grup d'ajuda mútua a les famílies en el que nosaltres intentem doncs, que les persones aprenguin i comparteixin experiències per abordar més bé la seva situació en quant a que estan afectades i en quant a que puguin ajudar doncs, a les persones de la seva família que estan amb el problema sobre l'esquena, en primera persona, que es diu.
Uh-huh. Doncs nosaltres també volem parlar amb la Laura Fernández, que és psicòloga i dietista especialitzada en aquest tipus de trastorn i serà l'encarregada de fer aquesta xerrada i llavors anem a fer una mica d'espoiler. Bon dia, Laura.
Bon dia.
A veure, explica'ns quines seran les preguntes que intentareu respondre en aquesta conferència i els dubtes més habituals al voltant d'aquests trastorns alimentaris.
Bon dia a tots. D'entrada, aquesta xerrada també pretén plasmar en primera persona doncs, bueno, quina és la situació que ens trobem a l'associació dia a dia. Aleshores, durant aproximadament hora i mitja, 2 hores, intentarem respondre als dubtes més freqüents que ens trobem, no? Des de què hem respost a la conducta alimentària, a fi d'entendre una mica aquesta malaltia, quins són els factors de risc, quines són les senyals d'alarma davant de les quals doncs, hem d'obrir una mica els ulls per poder tractar-ho prèviament, quan i a qui demanar ajuda, si ens trobem en una situació de risc, i també recursos per poder gestionar el dia a dia i poder fer una prevenció, no? Des de l'àmbit escolar fins a l'àmbit familiar.
Uh-huh. Quins són els senyals que ens poden indicar que ens hem de posar alerta, no?
Uh-huh. Hi ha moltes senyals d'alarma. Si cada vegada les famílies, per desconeixement, deixen només centrar-se en aquesta conducta alimentària, no? Si la persona menja, si la persona no menja, si veiem coses raras amb el menjar. però també hi ha altres indicadors, com poden ser doncs, que la persona deixi de fer coses que li agradaven, una alteració en l'estat d'ànim, i també una tendència a voler estar sol, a estar aïllat, a utilitzar un altre tipus de roba, a perdre l'interès, sobretot, en coses que li motivaven i li agradaven.
Ricarda, això és interessant, no?, perquè també deia que cada cop doncs, hi ha més nens i joves, no?, que també pateixen aquests trastorns. Suposo que vosaltres també, doncs, per això, intenteu impulsar doncs, aquestes activitats, no?, per donar recursos a les famílies, no?
Sí, sobretot, ja ho he dit abans, la família és bàsica. La família, què passa? Que la família no té una formació, perquè a les escoles no, d'això no se'n parla, i si se'n parla doncs és d'una manera seguint doncs, algun tipus de guió que ve prefixat i mirant de no trepitjar l'ull de poll de ningú. La sort que té el trastorn alimentari dintre de diguéssim, de la desgràcia que és, o de, no diguem desgràcia, però bueno, és de lo greu que resulta, per fins a un cas és que tenen, tinc un exemple per explicitar-ho, que és que es pot mesurar. Així és com una malaltia mental. Tu agafes, fas un escàner a la persona i poques diferències té doncs, una persona que tingui un trastorn tipus depressiu, bipolaritat, o, bueno, tots els casos que hi ha. Uh-huh. En el cas de les persones amb trastorns alimentaris, ja es va fer un estudi en èpoques de la guerra del Vietnam a la Universitat de Stanford, es va dir el cas Casey, i en el que a l'exèrcit va estudiar què passaria amb els seus soldats si queien doncs, en mans de l'enemic. I es va fer una prova amb 56 individus, homes, i se'ls va provocar una pèrdua de pes fins a un 25% de la massa corporal, de la massa muscular i uh-huh. corporal. I es van trobar doncs, que van haver d'interrompre l'experiment, perquè a partir d'aquesta situació de perdre el 25% es van donar una persona que es va automutilar, varis brots de casos psicòtics, bulímies, depressions, etc, etc. Llavors que, doncs, bueno, sabem doncs que si tenim algú a casa o amic que ha perdut un 25% de massa corporal, doncs s'ha mesurat i està definit amb un llindar de que és com dir, mira, estàs a 37 i això no és una gran febre, però és febre. Perdó.
I això és un senyal, no?, doncs, que ens alerta, com comentaves. Tornem a parlar amb la Laura. Laura, explica'ns també, dona'ns alguna pauta, no?, perquè no sé si sempre és fàcil fer un diagnòstic.
No. De vegades la persona, abans de poder fer un diagnòstic, apareixen moltes conductes de risc, que és per tant on la família o l'escola o el seu entorn més proper és on ha d'estar alerta, no? Uh-huh. Nosaltres sempre des de l'associació insistim en que el diagnòstic el realitzi un equip multidisciplinar especialitzat en trastorns de la conducta alimentària, on diferents persones de l'equip puguin valorar aquesta persona de manera global i establir un bon diagnòstic que serveixi de punt de partida per treballar.
Uh-huh. També voldríem doncs, explicar, donar també doncs, un missatge optimista, perquè d'aquests trastorns uh-huh. alimentaris al final se'n pot sortir, no?, amb ajuda i amb recursos.
I tant. Nosaltres a l'associació treballem amb persones, pares, mares, que han pogut veure com els fills o filles superen aquesta malaltia, amb un tractament especialitzat, sempre i quan es detecti precoçment, hi ha un percentatge de més d'un 70% de persones que recuperen. Uh-huh. Per tant, és una dada optimista, no?
O sigui, més d'un 70% de les persones que pateixen trastorn alimentari s'acaben recuperant.
Sempre i quan aquestes persones realitzin un tractament especialitzat i també tinguin un bon suport ambiental, no? Sobretot a nivell familiar. Uh-huh. És molt necessària la implicació de la família per garantir aquesta eficàcia i èxit en el tractament, no?
De què depèn, com pot ajudar també doncs, a la família i en què consisteix el tractament?
Uh-huh. La família necessita moltes eines quan es troba davant d'aquest assessor, perquè molts cops doncs, et trobes un trastorn de la conducta alimentària a casa i no saps què fer, no? D'això també en parlarem en la xerrada. Nosaltres recomanem als pares, sobretot, que s'informin, que aprenguin en què consisteix aquesta malaltia, que és una malaltia mental, i sobretot recomanem molt que tinguin un paper d'acompanyament emocional i que realment sigui l'equip professional i del centre qui s'encarregui de tota la pauta alimentària i de com establir a casa les pautes que s'han de seguir en el tractament.
Uh-huh. Molt interessant. Per cert, què et sembla doncs, que una entitat no, com és Salut Mental doncs, aposti per fer doncs, una xerrada d'aquest tipus, no?
Uh-huh. Bueno, nosaltres ho trobem molt positiu, no? Serà un plaer poder estar allà i donar totes les eines possibles. I sobretot centrarem molt la xerrada en veure com podem prevenir, no? Com podem treballar al voltant d'aquestes malalties, tant des de l'àmbit escolar com des de l'àmbit familiar, no? Amb l'objectiu de que totes les persones que estan al voltant de l'adolescent doncs, puguin protegir-lo, no? I saber actuar en cas de que això doncs, bueno, ho tinguem al davant, no?
Doncs moltíssimes gràcies, Laura, per fer-nos aquesta petita radiografia del que serà la xerrada del dijous. Recordem a 6:45 de la tarda al Casal Pere IV. Que vagi molt bé, bon dia.
Molt bé, gràcies. Adéu.
Ricard, explica'ns també doncs, si doncs, fareu moltes més activitats com aquesta no? Doncs, a la nostra ciutat en els propers mesos, si també sí. Es tracta de visibilitzar i també donar eines, no?
Sí, sí, el propòsit nostre és una cosa que anem aprenent. Com que resulta que nosaltres, la nostra entitat va néixer arrel d'un grup de familiars que tenien aquest problema i que no tenia una solució a nivell d'hospitalització. És a dir, que una vegada doncs, una persona havia passat doncs, la seva situació de punt àlgid, que això doncs, en alguns casos són 15 dies, en altres és un mes, després d'un tractament farmacològic, aquesta persona ja no està en una situació tan complicada com, uh-huh. com estava quan va ingressar. Però bueno, el problema és que has aconseguit que baixi la febre, però la malaltia encara hi és. I llavors, perquè no es caigui, doncs es necessita alguna activitat, perquè una persona que ha sortit d'un hospital que no està en condicions de tornar a treballar, que no està en condicions de tornar a estudiar, que no està en condicions de tornar a viatjar, què fa durant tot el dia? Té que fer alguna cosa, té que buscar-se alguna activitat, es té que posar en moviment i, a més, que segurament amb això doncs, molta gent s'ha apartat del seu costat com si fos un apestat, perquè això la gent encara... I hi ha qui pensa, avui no ens acostem massa en aquests, que ens hi tornarem, no? Que diu que el que va amb un coix al cap d'un any coixeja. Doncs, com que això és una cosa doncs, que passa, la nostra feina és dir, bueno, ara ho sabem i ara anem a treballar perquè no passi. O si passa, sapiguem què tenim que fer. Per què? Què succeeix? Que la família diu, bé, és que la nena no menja o és que el nen no menja. Però, és clar, a més hi ha unes varietats tremendes, perquè amb homes i amb dones les coses van distintes, no? Per exemple, amb les dones jo diria que el més típic que sabem són les anorèxies i les bulímies. I en els homes, moltes vegades, el que tenim és la vigorèxia, que és la búsqueda de la musculatura. I amb això veus a la gent doncs, desesperats a buidar-se la butxaca en el gimnàs i a fer doncs, una sèrie de compres d'aliments doncs, que els hi donin massa muscular o fins i tot esteroides. I doncs dius, això per què es fa? Per què? Per tenir un cos acceptable amb una panxa amb tauleta de xocolata, no cal anar al gimnàs. Tu mires a segons quines civilitzacions i un pobre treballador del camp té una tauleta de xocolata que jo li envejo. O sigui que és un altre problema que tenim aquí. I el problema necessita un abordatge i dir a la gent a veure. Tu et veus així, però no és així. Però això la família no ho pot enfrontar d'aquesta manera.
Clar, és buscar els recursos i els experts no? que ofereixin doncs, aquestes pautes, aquestes idees per ajudar doncs, a canviar aquesta mirada no? i aquests cànons de bellesa que sovint són irreals. Són perfectes, però irreals no? i inassumibles moltes vegades. Ricard.
Però no són els aspectes de bellesa. Darrere d'això és una acceptació de grup que es necessita.
Tant, totalment.
És a dir, un no vol ser guapo, però sí que vol ser acceptat. I aleshores, doncs, esclar, quan es miren al mirall, doncs és com el gat que es mira en un mirall i es veu com un lleó. I el problema, doncs, és que la família li sàpiga transmetre això sense caure en un enfrontament. Perquè li dius, no, és que tu mires malament. És com discutir amb un daltònic, i fer-li veure que un color és un altre. No ho acceptarà mai, perquè ell no ho veu així.
Clar. Per això és important, com deia la psicòloga, no? Doncs a implicar a tota la família, però també doncs, a utilitzar o buscar el tractament necessari, no?, per posar-hi remei. Moltíssimes gràcies, Ricard. Com sempre, un plaer. Felicitats per aquesta iniciativa.
Bueno, espero que ens acompanyin el dijous que ve en el Casal
Pere IV.
A
més, que un acte totalment gratuït a 6:45 de la tarda.
Sí, perquè aprendre no fa mai forat.
Exacte. Doncs amb aquest missatge posem punt i final.